del poble, que en sou moltes, que treballeu amb dedicació i amb productes de qualitat per cuidar el nostre benestar, fins i tot si no volem sucre. També hi ha, també hi ha opcions. Moltes gràcies, bona Setmana Santa i feliç dilluns de Pasqua.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El 63,5% dels santcugatencs es declara religiós, però només un 23,1% és practicant. Són dades de la 48a onada de l'Observatori Sociològic, la darrera que ha publicat l'Ajuntament de Sant Cugat. Pel que fa a la religió predominant, 9 de cada 10 persones que es declaren religioses a la ciutat són catòliques. El catolicisme el segueix el cristianisme evangèlic i altres religions com l'islam, testimonis de Jehovà, budisme, cristianisme ortodox i judaïsme, amb un pes molt minoritari. El santcugatenc Joan Ramon Armadàs ha presentat aquest dijous la seva segona pel·lícula a la discoteca Munt. Kilder, el nou thriller tecnològic que el santcugatenc espera estrenar durant el 2026, ha estat rodat majoritàriament a Sant Cugat. Els cinemes, el Teatre Auditori, el Pi del Xandri o l'estació de Valldoreix són alguns dels espais triats per Armadàs. L'edifici de la Torre Negra quedarà tancat a partir d'aquest cap de setmana per emprendre diferents actuacions de manteniment, segons informa l'Ajuntament en un comunicat. L'administració explica que el tancament és provisional i durant uns mesos, sense concretar, però, la durada de l'obra. Els treballs que s'han de fer, dels quals tampoc ha transcendit el seu cost, consisteixen en la millora de la impermeabilitat general de les cobertes i del sistema de sanejament de l'edifici, així com de reforç i estabilització estructural d'alguns sostres per tal de millorar-ne també la seva seguretat. Coincidint amb el seu 50è aniversari, l'Esbart Sant Cugat organitza el concurs literari Petits Fragments Densats amb l'objectiu d'incentivar la producció de textos breus que reflexionin sobre l'experiència de ballar. El certamen, obert a tota la ciutadania, té quatre categories: infantils, adolescents, joves i adults, i compta amb la col·laboració de la llibreria Pati de Llibres. Els textos de màxim 200 paraules s'han d'entregar abans del 18 d'abril a petitsfragments@gmail.com. I el primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat té la primera oportunitat d'aixecar el títol del grup D de la Primera Nacional aquest dissabte a 6:45 a la pista del Granollers B. Els santcugatencs líders sumen 47 punts, 6 més que els de Granollers, que ocupen la tercera posició a la taula classificatòria a falta de 3 jornades per acabar la competició. Si els d'Àrid Salvador guanyen, assoliran el segon títol consecutiu de Lliga i també la tercera classificació seguida a la fase d'ascens de Divisió d'Honor B, segona categoria estatal. Això és tot per ara. La informació torna d'aquí una hora al 91.5 de la FM i constantment a la xarxa a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
L'espai de serveis a les persones tornem a rebre el coordinador d'emergències i tècnic de Protecció Civil de Sant Cugat, Antoni Royo, aquesta vegada per parlar de plans d'emergència i plans d'autoprotecció. Benvingut, Antoni.
Gràcies i bon dia.
Quina diferència hi hauria entre un pla d'emergència i un pla d'autoprotecció?
Realment no s'acaba d'agradar parlar de plans d'emergència, perquè és com si parléssim de que ja l'emergència s'ha produït. I realment aquest tipus de plans treballen molt en la preemergència.
La previsió.
Sí, correcte. Valorar riscos, reduir aquests riscos, treballar sobretot en reduir aquest risc, que no s'arriba a produir l'emergència, i tot i si així s'arriba a produir, doncs com treballar davant d'aquella situació. Llavors ens agrada parlar, per una banda, del que serien plans de protecció civil, amb riscos concrets, si vols després entrem al detall, i després plans d'autoprotecció, són normatives diferents. Vale. O sigui, nosaltres deixem de banda una mica el que serien plans d'emergència, que queda una mica...
Val, que és com la reacció al fet que s'ha produït. I l'altre, doncs, ja comporta una previsió, una preparació, sí. No?
Que
precisament
per
l'autoprotecció.
Correcte, són part dels objectius que tenen els plans.
Quin és l'objectiu d'un pla de protecció civil?
Són diversos objectius. Si no recordo malament, són 7. El primer és la previsió, valorar els riscos, o sigui, saber què ens podem trobar en un lloc concret o en una activitat concreta. Una prevenció, o sigui, com gestionar les tasques per minimitzar aquests riscos, d'acord? Una planificació, o sigui, posar sobre paper tot allò que estem trobant, quins són els riscos, com podem preveure, tot posar sobre paper, el que seria escriure el propi pla. Després seria informar d'aquesta situació, informar tant a el que seria la ciutadania de l'entorn o els usuaris i usuàries de la pròpia activitat que pugui suposar aquest risc, i també informar el personal que forma part d'aquella activitat. Si tenim, per exemple, un centre comercial o tenim un concert, doncs informar el personal de la pròpia activitat. Després, a part de la informació, seria la formació del personal que forma part d'aquella activitat, ja sigui una activitat privada, de com han d'actuar davant d'una situació de risc o d'emergència, o, en el cas de, si parlem de la plaça de protecció civil, seria de formar els cossos d'emergència actuants intervinents. Un altre objectiu seria l'actuació, la intervenció, davant d'aquella emergència, com actuem, que és el que habitualment es veu més, no? La mobilització dels recursos de bombers, policia, Mossos, SEM, agents rurals, protecció civil, etcètera, d'acord? I ja com a última fase seria la de rehabilitació. Intentar fer les gestions per tornar al moment anterior a l'emergència per intentar reconduir a la normalitat el més aviat possible en la situació.
En quines situacions s'activen aquests plans?
Tenen... per norma general, els plans de protecció civil tenen tres nivells d'activació, diguem-ne. Una situació de prealerta, en la que realment no activa el pla, però sí que activa una sèrie de procediments i protocols. Si parlem a nivell de l'Ajuntament, serien diferents serveis municipals, en el que realitzen tasques preventives per reduir el risc que hem dit nosaltres. Per exemple, si nosaltres tenim la informació de que hi ha una previsió que puguin haver-hi importants pluges dintre d'uns dies, aquesta informació ens arriba per les diferents agències i organismes, d'acord? Nosaltres ho traslladem a diferents àmbits i serveis i àrees de l'Ajuntament, i cadascun d'aquests ja té els seus procediments i protocols per prioritzar unes actuacions per reduir el risc. Exemple, estem parlant d'inundacions, doncs els serveis corresponents s'encarregaran de prioritzar neteja d'embornals, punts negres, recollida de residus, clavegaran per evitar que es col·lapsi l'aigua, etc etc. Tot això que suposa que si acaba plovent, si acaba produint-se aquella previsió, les conseqüències poden ser menors. Es vigila també que les rieres estiguin netes, a nivell de que no s'estacionin vehicles en zones inundables, totes aquestes gestions, i estem parlant només d'un risc. Podríem parlar de molts altres riscos. En època de nevades, quan hi ha època, doncs, fa d'una distribució de sal, sí, persones també de risc, etcètera, etcètera.
Uh-huh. I com es comunica a la ciutadania que un pla està activat?
Doncs mira, si em permets, hem parlat només de la situació de prealerta, i hem dit que quedaven dues fases. Era la fase d'alerta, que aquesta sí que activa el pla, que en aquesta és que ja és que o que ja imminentment passarà a alguna situació de risc i hem d'actuar sobre aquella situació. I després tenim el que seria la fase d'alerta i després la de prealerta, primer situació de prealerta, fase d'alerta i fase d'emergència. Seria l'última, ja seria la més grossa, quan ja tinguéssim una situació real amb un risc potencial per a la població. D'acord? Aquestes serien les tres fases del Pla de Protecció Civil. Com s'informa la ciutadania? Doncs dins de lo que és l'Ajuntament hi ha un servei, que és el de comunicació i premsa, en el que forma part d'aquest Pla de Protecció Civil, i en tot moment està informat de la situació en el municipi. Tant les informacions que nosaltres rebem, els hi traslladem i ells les gestionen. Aquest servei després el que fa és reconduir aquesta informació tant als mitjans de comunicació, ja siguin vosaltres, per exemple, la ràdio, televisió, mitjans de comunicació escrita, etc., i també a totes les xarxes amb les que es pot comunicar l'Ajuntament, ja siguin xarxes socials, la web, premsa, etc. Dins de lo que és els membres del Consell Assessor del Pla de Protecció Civil de l'Ajuntament, també es comunica a responsables, per exemple, doncs, d'educació. I es va fent xarxa, i aquesta informació es trasllada, per exemple, a les escoles i centres educatius. D'acord? També aquesta informació acaba arribant als responsables municipals d'esports. I també es trasllada a les entitats i activitats esportives, per si s'han de fer algun tipus d'activitat. No sé, si hi ha previsió d'una competició tal dia i aquell dia hi ha previsió de risc, doncs es notifica perquè es prenguin les mesures d'autoprotecció corresponents. I en tots els àmbits, en comerç, etc etc etc.
I m'imagino que per informar en temps real, per saber en quina fase es troba el pla, es fan servir els mateixos canals de difusió, mitjans de comunicació, sí, xarxes socials...
Sí, la notificació s'envia a tots els mitjans de comunicació i a les xarxes socials, correcte. Internament nosaltres ho hem de notificar al Centre de Coordinació Operativa d'Emergències de Catalunya, que és el CECAT, el Departament d'Interior. És un procediment que tenim ja establerts, en el que se comunica de forma oficial que aquell dia, aquella hora, s'activa aquest pla en aquesta, diguem, una fase o situació concreta del pla, per aquest tipus de risc concret.
I com es coordinen els diferents cossos d'emergència quan s'activa un pla de protecció?
Doncs, quan s'activa un pla, tenim dos sistemes, bàsicament. Un és que si la previsió és que, de forma autònoma, cada responsable de cada grup que forma part del pla pot actuar autònomament, no fa falta que ens reunim. Tenim grups de treball, comunicacions conjuntes, en les quals ens anem traslladant tota la informació, i vam descobrir que no fa falta sempre que ens reunim, perquè a vegades, si tenim la informació, cadascú ja pot treballar dins del seu àmbit competencial, no? I pot, diguem-ne, dirigir i donar instruccions al seu equip per fer unes tasques o unes altres, inclús dirigir-los a un lloc concret, o a zones conflictives, o zones negres d'actuació. D'acord? Si la cosa es complica o hi ha múltiples actuacions i hem de posar sobre la taula tota la informació, llavors sí que es reuneix el Consell Assessor del Pla de Protecció Civil, que ens reunim amb l'alcalde com a màxima autoritat, també a nivell polític i a nivell directiu, i a més a nivell tècnic de diferents responsables municipals, es posa tota la informació sobre la taula i allà es prenen decisions de prioritats, actuacions, etcètera, etcètera.
Quin és el paper de les persones voluntàries en la gestió d'aquestes emergències?
Doncs, des del meu punt de vista, penso que és un paper molt, molt, molt important. Per una part, tenim el voluntariat municipal de protecció civil, d'acord? Que són persones que es dediquen amb el seu temps lliure a minimitzar riscos i a col·laborar amb els cossos d'emergència en situacions d'emergència. I és personal que està format i equipat per aquestes tasques, d'acord? Jo sempre dic que jo soc favorable al voluntariat sempre quan estigui ben format, estigui ben equipat i faci les tasques que li corresponen, d'acord? En aquest cas, a Sant Cugat tenim el voluntariat de Protecció Civil, tenim el voluntariat de l'ADF i tenim el voluntariat de Creu Roja. I la veritat és que donen un suport molt, molt, molt important a la resta de cossos intervinents. Per una altra banda, tenim la ciutadania, que, segons quines circumstàncies, s'ofereix de forma voluntària a col·laborar en algunes situacions molt concretes, ja siguin recerques, ja siguin el que sigui. Llavors, aquesta ciutadania també la integrem, però clar, la destinem a altres tasques que puguin suposar un ajut, però no un risc per a aquestes persones. Que moltes vegades, a vegades, la gent no acaba d'entendre, dir, però escolta'm, jo vull anar, vull estar allà, vull estar a primera línia. Sí, però és que vostè no està format, no està equipat, li agraïm la seva col·laboració, però hi ha altres tasques que no es veuen tant, però també són molt importants. No hem d'oblidar que, si una emergència s'allarga en el temps, els operatius han de tenir descansos, han de tenir relleus, algú els ha de subministrar doncs, una ampolla d'aigua, un entrepà. O sigui, hi ha coses que a vegades no es valoren i això també s'ha de tenir en compte. I aquest voluntariat també és molt útil.
És molt important la formació, ja n'hem parlat en altres ocasions.
Correcte.
I vull dir, no és una formació de 15 dies no. I fer una prova, vull dir que un any.
És una formació continuada. Si posem l'exemple en l'àmbit que es pertoca, que és de protecció civil, quan una persona aspirant ve, se li fa un pedit d'entrevista, se li explica en què consisteix i durant un any està com a aspirant. Se l'envia a l'Escola de Protecció Civil i Bombers de l'ICPC de Mollet, ha de superar aquest curs, quan supera el curs està uns mesos de pràctiques i després ha de superar un curs de formació que nosaltres fem a l'Ajuntament. Això seria per aconseguir la condició de voluntari o voluntària de Protecció Civil de Sant Cugat. Estem parlant d'un any i mig, dos anys.
Sí, sí.
I després la formació ha de ser continuada.
Sí,
i
sí.
Específica per les tasques a desenvolupar. O sigui, tot el voluntariat de Protecció Civil està format a nivell socorrista i sanitari, a nivell de desfibrilador, a nivell de primera intervenció. O sigui, té una formació bàsica que...
Per això és important insistir,
sí.
I ara ho feia, perquè potser hi ha gent que confon que un voluntari de Protecció Civil és aquella persona que tu comentaves abans, és la que us dona un suport puntual en una situació concreta, no? Però que no és.
No és aquest el perfil.
Anem a situacions que s'han produït a Sant Cugat. Quines millores o aprenentatges heu extret d'aquestes situacions d'emergència que s'han viscut a la ciutat?
Doncs cada situació o cada vivència que hem tingut sempre ha servit per aprendre i per millorar. Sempre, sempre. O sigui, jo vaig entrar aquí el 2008 i recordo que la primera crisi que vam tenir amb llavors alcalde Lluís Recoder, el gabinet de crisi, que dèiem, érem 65 persones. I això realment no era...
No és operatiu, no,
no
és massa...
No ho era. Pensem que fins que el 2008 es va crear el que era la secció de protecció civil, no hi havia un servei de protecció civil com a tal a l'Ajuntament. Llavors, va ser el primer que ens vam trobar. Llavors, és quan es va decidir redactar el pla de protecció civil i establir l'escala aquesta, la piràmide de responsabilitats de diferents responsables i després traslladar-ho com a baix, que és el que t'he explicat abans, no? Cada responsable ha de traslladar al seu equip les directrius per poder atendre aquella situació d'emergència. Ara som 14-15 persones com a molt al gabinet de crisi, més que suficients. I amb els anys ja ens ha demostrat que amb això podem treballar amb una forma, amb garanties de qualitat.
Mm-hmm. Antoni, hi ha algunes activitats que per la seva naturalesa o per la quantitat de gent que apleguen, també és recomanable confeccionar els plans a mida, no?
Sí.
Mm-hmm. O sigui, el més normal és que sigui així.
Aquí entraríem a parlar dels plans d'autoprotecció, que ens han deixat. Hem parlat dels plans de protecció civil i hem de parlar també dels plans d'autoprotecció. Hi ha normativa, ja sigui el decret 30/2015, ja sigui el decret 112 d'espectacles i activitats recreatives, hi ha diferents normatives que obliguen a segons quines activitats a tenir un pla d'autoprotecció. I aquest pla d'autoprotecció, l'obligatorietat és del titular de l'activitat. D'acord? Si una persona vol muntar un concert, doncs el promotor del concert és la persona responsable en gestionar aquest pla. I no és la promotora, sinó que és una persona física, no pot ser jurídica. Ha d'haver-hi un responsable físic. Llavors, el gerent o la gerent d'aquesta promotora és qui ha de gestionar. No demanem que sigui expert en temes d'autoprotecció, sinó que haurà d'encarregar una enginyeria, però la persona responsable és aquesta. Llavors, aquest pla d'autoprotecció arriba a les nostres mans, l'hem de valorar, d'acord? I, en tot cas, validar-ho. Si és competència de l'Ajuntament, si estem parlant d'activitats molt grans, amb concurrència de públic molt, molt gran o amb riscos molt potents, llavors ja és la Generalitat qui s'encarrega de validar aquests plans d'autoprotecció.
Anem a cites concretes que tenim pròximament per saber com prepareu els serveis preventius d'aquestes activitats. La que tenim més a la vora és l'encabronada de Diables, el 25 i el 26 d'aquest mes, o sigui, tornant de vacances.
Correcte.
De Setmana Santa.
Fa setmanes, molt bé, fa setmanes que ja estem treballant. Tenim la gran sort que tenim molta experiència d'anys anteriors. No és una activitat que ens trobem nova, que no sabrem ben bé com anirà, no? Llavors, és una activitat que amb Diables es coneixen des de fa molts anys, d'acord? I aquesta activitat ja fa molt de temps que s'està, diguem-ne, que s'ha encabit dins del nostre municipi. Ja fa setmanes que estem treballant conjuntament, molt estretament amb Cultura, que és qui lidera aquesta activitat, i en principi ja ho tenim tot gestit per lo que seria la nostra part a nivell preventiu. Fem les inspeccions sobre el terreny, sobretot a nivell de les activitats de més risc, que són les correfocs, les activitats amb foc, tot això, fent les inspeccions corresponents, ja s'ha demanat el buidatge dels contenidors hores abans del recorregut per on ha de passar, ja s'està valorant si s'ha de desbrossar o no s'ha de desbrossar part del parc per on han de passar Diables, si no pogués ser o hi hagués un risc potencial. Hi ha hagut anys que hi ha hagut una acumulació molt gran de pollancre, del residu que genera pollancre, i això és molt inflamable. Llavors, en aquesta ocasió s'ha canviat el recorregut o s'ha decidit que en aquell tram no es podia cremar Diables. Llavors, bueno, ho han entès i s'ha fet d'una altra manera. Totes aquestes valoracions les fent setmanes abans, dies abans i hores abans de l'inici de l'activitat, perquè hem trobat alguna qüestió que una setmana abans ho tens tot perfecte, però resulta que hores abans hi ha hagut un imprevist i ha canviat, igual s'ha produït una obra o el que sigui, llavors ha canviat una miqueta el disseny. Amb això ja estem treballant. També ja estem treballant amb el tema de la Revetlla de Sant Joan i amb Festa Major també. Ja estem començant a treballar.
I algun detall sobre la vostra actuació per tenir una previsió feta tant de la Revetlla com de Festa Major? Que imagino que també, com que són celebracions que ja són habituals, sí, cada any també ja les teniu per mà, no?
Sí, les tenim per mà, això és un avantatge. Cada any reforcem tots els serveis, tant per la Revetlla com per la Festa Major. Aglutinem altres serveis i àrees de l'Ajuntament perquè es donin suport, ja pot ser la brigada de jardineria, ja pot ser la brigada municipal, altres serveis, perquè em donin suport per, justament, si ens trobem amb algun cunat d'emergència, es quedi això, en un cunat, i no s'acabi convertint en una gran emergència. D'acord? Tasques preventives, també demanem que els contenidors quedin buits la nit abans de la Revetlla, per exemple. Els que es puguin retirar se'n retirin, també per evitar també que es puguin arribar a cremar. Tot això baixa una mica la càrrega de combustible d'aquests contenidors. Molta informació a la ciutadania dels riscos, molta vigilància preventiva en zones potencialment de risc, per exemple, al Parc de Collserola, als barris del Parc de Collserola, no es pot llançar cap tipus de pirotècnia. Floresta, Les Planes, Valdores, tot això està totalment prohibit. També fem vigilància, fem molta sensibilització a la ciutadania recomanacions de dir, escolti'm, que va en joc la seva seguretat també, i d'acord, no llencin aquí aquest tipus d'artefactes, sobretot això.
En el cas de la festa major, que la diferència principal és que no es produeix en un dia puntual, sinó que són uns quants dies d'activitats al carrer, de molta mobilitat, com es treballa aquesta prevenció?
Ja fa setmanes, igualment, que estem començant a treballar. Des de Cultura ens fan arribar els actes que es faran durant tota la Festa Major. Nosaltres valorem quins són els actes amb un potencial de risc més gran. Llavors planifiquem els serveis preventius per aquelles activitats. Algunes vegades tenim activitats simultànies de risc potencial, llavors hem de dividir els esforços, inclús a vegades demanem recursos de fora, d'altres municipis, perquè fem col·laboracions paral·leles. D'acord? Venen companys d'altres municipis a donar-nos suport i quan ells també tenen activitats d'aquest tipus, nosaltres també anem a donar suport recíproc en aquest sentit. Justament perquè si ens trobem en tres activitats que de forma simultània, mateix dia, a la mateixa hora, es celebren en llocs diferents, per intentar donar més cobertura per minimitzar riscos. Nosaltres sempre diem que quan menys ens veu a nosaltres, vol dir que millor ha anat la cosa.
Podem estar tranquils.
Sí, 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 la veritat és que sí.
Molt bé, doncs ja sabem que ho teniu tot a punt per aquesta encabronada, per la pròxima revetlla de Sant Joan i per la festa major que ens espera el mes de juny. Antoni Royo, coordinador d'emergències i tècnic de Protecció Civil de Sant Cugat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Cada Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Ja baixem per l'escalinata amb el nostre vestit de plomes, pràcticament. Dimitar, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé, molt bon dia.
Et sents bé amb les plomes, baixant per l'escalinata? O no? No,
eh? Crec. Ha sigut una broma de circumstàncies,
eh? És una broma, és que aprofitem aquesta sintonia, que és tan xula, que dona la sensació allò de baixar per l'escala, no?
Com un cabaret, com un, la Carme,
com s'imagina. Com una estrella de Hollywood, saps? Ara, jo crec que ara sí que t'has posat en situació. Alba, molt
Hola,
bon dia.
Carme. Jo el que vulguis, plomes, lluentons... El que necessitis.
Jo sí, que m'imagino baixant així per l'escala amb aquesta musiqueta, és que convida molt.
I tant.
Convida molt. I tant. Divendres, i no és un divendres qualsevol, eh? No. És un divendres pre-vacances, és un divendres de... Uf, quines ganes d'agafar doncs, aquests dies que tenim de descans i de desconnectar.
I tant.
Però... És divendres i també el podem aprofitar per fer el que fem molts divendres, que és anar al cinema o quedar-nos a casa veient una bona sèrie o una bona pel·lícula a les plataformes.
I veuràs que el Dimitar ens explicarà què tenim, però hi ha dos sèries de l'hòstia per quedar-nos a casa enganxats a les plataformes. Una ja s'ha estrenat i l'altra arribarà el dia 14, en plena Setmana Santa. O sigui que qui ho vulgui... té propostes. No hi ha molts capítols, encara?
Hi ha 3 d'una i esperem...
Sí, perquè és...
I esperem la primera de l'altra.
Val. Sí. Ja veieu que mantenim en secret, eh? Fins que no arribi el torn de les sèries, el Dimitar no ens deixarà més informació.
No ho desvetllarem, no.
Pel·lícules, estrenes n'hi ha unes quantes, no?
Sí, n'hi ha 3. Totes 3 s'estrenen als cinemes de Yelmo. Són Un funeral de locos, Amateur i La cita. I al cinema Sant Cugat projecten també Amateur. Si us sembla, doncs, comencem per aquesta projecció compartida, que és Amateur, que s'estrena a les dues sales de la ciutat. És un thriller d'acció dirigit per James Hawes, conegut per pel·lícules com Los niños de Winton i per dirigir episodis de sèries com Black Mirror, que n'hem parlat també en aquest espai, o Slow Horses. Aquesta vegada ens porta una història que ve carregada d'atenció i també d'emoció, amb un actor que crec que molta gent li pot agradar, que és el Rami Malek, com a protagonista. Us sonarà segurament per l'arxiconeguda sèrie Yo, Robot, o perquè es va posar el paper de Freddie Mercury a Bohemian Rhapsody, que justament vam parlar amb en Dimitar en aquest espai, i està acompanyat per Laurence Fishburne, que ha estat a Matrix, a moltes de les entregues de John Wick, entre d'altres, que es posa en el paper d'un veterà de la CIA. Sentim el tràiler i us explico una mica la sinopsis de tot plegat.
¿Nunca te preguntas qué hacen con todo lo que averiguas para ellos?
Ese no es mi trabajo.
Ya, pero ¿nunca te lo preguntas?
Bueno, es la CIA. Confío en que sea para algo bueno. Quizá es mejor no saberlo. Te quiero.
Y yo a ti.
Adiós.
Adiós.
Charlie, creo que tienes que ver esto.
Amateur, en Rami Malek dona vida a en Charlie. Ara sentíem que el cridaven en Charlie Heller. És un decodificador de la CIA que és brillant, però amb un caràcter introvertit, que treballa des de la tranquil·litat aparent de la seva oficina a Langley, la seu de la CIA. Però tot canviarà quan la seva dona mor en un atac terrorista a Londres. Quan descobreix que els seus superiors no tenen massa intenció de respondre... Què passa? Doncs que decideix actuar pel seu compte.
Com sempre.
Previsible.
Com sempre.
Així comença una missió que podríem titllar d'implacable per tot el món per trobar els responsables, on haurà de fer front doncs, a què? A secrets, a traïcions i als límits de la seva pròpia moral, no? Aquella línia tan fina d'aquesta bé, que està malament, i si el fi o la fi justifica
de nou,
els mitjans,
com sempre.
Els mitjans o no. Res de nou, però Rami Malek, Rami Malek està bé. Bé, una opció per anar al cine, gaudir una mica d'acció.
I... Amateur.
Sí, amateur. A les dues sales, recordem. També arriba als cinemes, en aquest cas només a les sales de Yelmo, una pel·lícula molt diferent, és una comèdia espanyola, Un funeral de locos. De fet, això no és nou, és un remake d'una cinta britànica que es deia Un funeral de muerte, traduïda a l'espanyol el 2007, que ja va tenir un remake nord-americà el 2010. En aquest cas, tercer remake, o segon remake, depèn com es miri, a l'espanyola, dirigit per Manuel Gómez Pereira, d'aquesta història que té un repartiment d'aquests amb tot l'Star System espanyol. Amb
actors sí, és com molt el... coral.
Sí, amb actors com el català Quim Gutiérrez, que està, bueno, està de moda des de fa molts anys, perquè treballa molt bé.
Quim I aquest Gutiérrez. Altre que dius, també, eh?
L'Ernesto Alterio, el Gorka Ochoa, l'Imma Cuesta, l'Hugo Silva, la Belén Rueda, l'Arturo Valls, l'Antonio Resines, i podríem seguir perquè hi ha una llista llarga d'actors.
Jo crec que està garantit el riure i el passar una estona entretinguda.
Exacte.
Almenys. Vull dir, no allò d'anar a veure una pel·lícula per pensar, no.
No, però és que està bé, eh?
Home, és que
no?
Està bé, que
necessitem jo també... pel·lícules per I tots tant. Els moments de la vida.
Per desconnectar...
El coco, que bona feina ens fa. Bé, ja sabem qui actuarà. Si us sembla, sentim una mica com respira la pel·li i us dic què passa.
¿Quién es?
Es normal. Lo que le pasa cuesta aceptar la muerte de un ser querido.
Este señor es no mi aita.
Tómese su tiempo.
Haz un favor de mirar adentro. Uf.
Ahora le traemos a su padre.
Tengo angustia. Es como si le estuvieran arrancando el corazón. Es horrible.
No pongas las manos si vas a dejar marca.
Com heu pogut intuir, dins de la caixa no hi havia el mort que s'esperava. La pel·lícula ens porta a un poble petitet, on en un enterrament es converteix en un absolut caos, entre parents que no es poden ni veure, secrets de família i confusions com aquestes que hem sentit diverses, el que havia de ser un comiat tranquil acaba sent una comèdia en situacions en què tot pot passar. Un funeral de locos, doncs mira, és una sàtira de la mort, que també està bé poder riure de la mort, però sobretot és una pel·lícula de la vida, amb un humor molt marcat pel segell de Gómez Pereira. Jo, Carme, t'hi veig, eh?
Jo, és que ara m'ha vingut al cap dir que això és una pel·lícula, però és que a la realitat també es poden donar situacions, i jo he viscut una situació d'aquestes.
D'humor equivocat?
No un mort equivocat, però morir-me de riure
allà
en
no
un
toca,
funeral.
No?
En un funeral.
Home, i amb el teu riure, que és escandalós, d'aquest que es contagia...
Però jo no era l'única. Jo no era l'única. I la situació era tan surrealista que dius, com pot ser que en un funeral t'estiguis patant? T'estiguis i, ostres...
Escolta,
Ho recordem molt, eh?
I bé, no? Després del mal tràngol, potser, del moment...
Després, de fet, ho vam anar a celebrar, no? Com faran alguns països.
Doncs sí. Alguna cosa n'hem d'aprendre, també, dels altres. Ai. Vinga, acabem el repàs de la cartellera amb l'última pel·lícula. Aquesta també té un segell totalment diferent, és un thriller psicològic, es diu La cita, es podrà veure a les sales de Yelmo. Està protagonitzada per la Megan Fahy i el Brandon Skelner i dirigida per el Christopher Landon. Segur que la Megan Fahy us sona, perquè està nominada als Emmy i és coneguda pels seus papers de White Lotus, segona temporada, no l'actual, i també per La pareja perfecta. Sentim una mica com sona i us faig el resum de la peli.
A ver, ¿qué tal así?
Oh,
Wow. ¿Vas de bastoncito de caramelo adrede? Creo que no debería ir. Ya. Lleva meses esperando pacientemente para conocerte. Solo es una cita. Te quiero. Gracias. Pásalo bien.
Adiós.
Solo es una cita.
Hola.
Hola. Lo siento, he pedido una copa porque estaba nerviosa.
Yo me he tomado un par en el coche de camino. Aún no me creo que estemos aquí.
Eres el primero que no me pide fotos de mis pies.
Eso se hace en la segunda cita. ¿Va todo bien?
¿Alguien me ha enviado esto?
Será algún crío vacilándote.
Es raro.
¿Quién crees que es?
No tengo ni idea.
Hem allargat una mica aquest tràiler, sí, perquè hi ha les dues tessitures de la pel·lícula, no? Vèiem al principi que tots semblaven flors i violes, podia ser una comèdia romàntica, però la cosa no és així, ja us deia, és un thriller psicològic. La història segueix la Violet, que és aquesta dona que sentim, que és una jove mare vídua, que decideix tornar a sortir amb algú després de molts anys. La seva primera cita és amb en Henry, que sembla anar bé, fins que comença a rebre aquestes vibracions, aquesta sèrie de missatges anònims que passen a ser molestos, a ser terrorífics. Què diuen aquests missatges? Mata'l o els teus éssers estimats moriran. Atrapada en un joc perillós, haurà de descobrir si en Henry és la víctima o si és el veritable perill.
Està bé. Va.
No?
Sí.
Bueno, per passar una tarda...
Per anar després de Setmana Santa.
Sí, sí. O per Divendres Sant. Ah, no, és Halloween, és el 31 d'octubre, el dels morts.
Sembla bé. Sembla...
Sí?
Sí.
És la que més t'agrada de les tres?
Un thriller psicològic, per què no?
Sembla està bé, eh?
Està bé.
Sí. Vinga, doncs per tots els gustos. Una mica d'acció amb Rami Malek, que és bona garantia. Una mica de riure amb el funeral de locos.
Comèdia espanyola facileta.
Sí, o aquest thriller psicològic amb La cita. Propostes per tots els gustos.
Però vinga, ens quedem a casa, perquè ens ve de gust. Què ens proposes?
Amb les sèries aquesta setmana parlarem de dues estrenes molt, molt, molt esperades. Per a mi.
Moltíssim.
No sé, moltíssim.
Sí, 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 sí. Jo crec que de les més esperades de l'any.
Per a mi, una ja és a les plataformes i l'altra encara està per arribar. Són dues sèries que van portar milions d'espectadors a les pantalles. El futur és un malson terrible, diuen dels pòsters de la primera temporada de la sèrie si estem parlant del El cuento de la criada. De fet, els tres primers capítols de la sisena i última temporada s'ha emès aquesta setmana a la plataforma Max. La veritat és que ahir a la nit vaig començar pel primer capítol.
Sí? No facis spoilers, eh?
No, però no sé com ho sembla, però... No vaig aturar a plorar.
No vas parar de plorar durant tota l'estona?
Sí.
Mare meva.
Sí.
Ho tenim present.
És molt fort. És molt fort. El primer capítol, només el primer capítol, és molt fortíssim.
Ai, Dimitar, que no tinc temps de veure-la encara. I
jo tampoc, vinga. Però és fortíssim. No sé... Si voleu, escoltem una part del tràiler.
Vinga.
Esa es la razón por la que nos castigan. No por formar parte de la resistencia, porque oficialmente no hay resistencia. Ni por ayudar a la gente a escapar, porque oficialmente no hay forma de escapar.
¿Te estás esforzando?
Claro.
Breument, per aquells que no han vist cap episodi, l'acció transcorre a l'estat distòpic de Gilead, creat per fanàtics religiosos als Estats Units, un estat on les dones viuen sotmeses al patriarcat més salvatge. De fet, n'hi ha unes, anomenades les criades, que no tenen drets, no poden aprendre a llegir ni a escriure, no tenen nom, se les anomena amb els noms dels seus amos, i són utilitzades per famílies benestants, amb l'únic objectiu de tenir fills. Les ensenyen a ser submisses, a oblidar el seu passat, els trenquen l'esperit, les obliguen a conviure amb les famílies dominants, a ser violades per l'home a la casa, a gestar i parir el seu fill, i quan donen a llum un nadó, a la família on estan assignats es veuen obligades a canviar de casa i abandonar el seu fill en mans d'aquestes famílies. I com que fa gairebé 3 anys que es va emetre l'últim episodi de la cinquena temporada, cal recordar què va passar. June, interpretada per Elizabeth Moss, amb la seva criatura i la Serena amb el seu fill, es van topar al tren mentre fugien del Canadà. Veurem què passa després d'aquesta trobada. Mentrestant, Luke s'enfronta a l'arrest per assassinat a Toronto i Nick finalment busca la llibertat al Canadà. Caldrà veure què passarà amb els plans de comandant Lawrence i New Bethlehem. Per tant, hi ha moltes preguntes que la temporada sisena de respondre, ja que aquesta serà l'última temporada de la sèrie.
Veurem com acaba tota la intriga, eh? Sí, o si deixen un final obert
una
porta o si queda tancat i rodó perquè queda tela.
Sí, i June també ha de buscar la seva primera filla, mm-hmm. Anna.
Que està a Gilead.
Sí, sí. I és evident ara que la preocupació més important de June serà trobar en Luke i l'Anna també. Això l'obligarà a enfrontar-se una vegada més al govern autoritari, ja que Gilead guanya cada dia més poder al Canadà. A la temporada anterior, June i Luke van parlar de com fins i tot quan han estat separats ni han aconseguit trobar-se, el que significa que hi ha una mica d'esperança perquè tots dos tornin junts. Si alguna cosa ha ensenyat als seus seguidors, la sèrie és que les coses poden girar en qualsevol moment i sempre hi ha algú sorprès, molt sovint és l'espectador.
Doncs veurem quins girs de guió, no? Preparada aquesta sisena i última temporada de Handmaid's Tale, el cuento de la criada.
Sí, i aquí hi ha una curiositat que potser no sabeu, Elisabet.
T'he copiat la secció, Roc. T'hem copiat la secció la setmana passada al Roc,
sí.
A les seves propostes.
Va instaurar, sí. Potser no sabeu que...
Sí, sí. Sí, sí, i amb el Dimitar vam dir que...
Sí, és veritat.
Que ens agradava i que li copiàvem.
Sí, clar.
Saltarà el copyright, eh?
Vinga.
Sí.
Què no sabem?
Elizabeth Moss actua sense maquillatge. En una entrevista a la revista Time, l'actriu explica que ella i el creador i productor de la sèrie, Bruce Miller, van decidir que l'actuació seria molt més propera a l'espectador quan totes les arrugues i imperfeccions de la seva cara fossin visibles a la pantalla.
Està bé.
Està bé, sí. No? Un exercici sí, sí. De...
Un toc de realitat.
Naturalitat,
no?
sí, exacte.
Una acció en breu. Mm-hmm. Una actriu. I parlant de sorpreses, n'hi ha una altra durant la Setmana Santa. La gran estrena de la setmana que ve a Max és la segona temporada de The Last of Us. 14 d'abril, que com el videojoc situa la història 5 anys després dels esdeveniments de la primera. I escoltem el trailer, Rock.
Aquí es donde vivimos. ¿Esto qué es?
La valla.
¿Dentro qué hay?
Gente.
¿Y qué hay fuera?
Monstruos.
I, de nou, abans de dir que poden esperar els fans de la segona temporada, expliquen breument la història. La primera temporada de la sèrie presenta el pitjor escenari possible d'una pandèmia global que ataca la humanitat. Un fong parasit viral es transmet de persona a persona creant un exèrcit de zombis que ataquen tots els éssers vius.
Quina cosa. Sí. Zombis.
Molts zombis. Tornant al repartiment de la segona temporada, hi trobem Pedro Pascal, clar, en el paper de Joel, Bella Ramsey com a Ellie, Gabriel Luna com a Tommy i Rutina Weasley com a Maria. 5 anys després dels esdeveniments de la primera temporada, el passat compartit de Joel i Ellie els posa al dia provocant-los un conflicte, però també a un món encara més perillós i impredictible que el que van deixar enrere. The Last of Us està basat en el popular videojoc del mateix nom, sí. I una altra curiositat, de nou, el fong paràsit de l'espècie Cordyceps és real. Aquesta espècie és completament real i hi ha més de 300 espècies conegudes arreu del món, la majoria al sud-est asiàtic. Cordyceps pot causar símptomes semblants als zombis en els insectes, no les persones. Les espores del fong indueixen un comportament excitat en els insectes, aparentment prenent el control de les seves ments i funcions motores. I d'aquí les comparacions amb zombis. I important, consumir aquest bolet no converteix les persones en zombis.
Mira, això està bé. Només les formigues.
Això està molt bé. Doncs escolta, quin bon ventall, eh? Una sortida de pel·lícules, una sortida també de sèries per aprofitar durant aquests dies. Perquè ens n'anirem de vacances de Setmana Santa, tindrem Sant Jordi, i aquella mateixa setmana els amants del futbol tenen una cita amb la final de la Copa del Rei. Tenim un mes d'abril que ens passarà volant. I és que tenim tantes coses que les volem totes, ja, assaborim-les.
I tant.
D'acord? Gràcies. Que vagi molt bé.
Adéu,
bones vacances.
Adéu.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
Gran final del Faves Comptades d'aquest divendres i, com indica la sintonia, és moment de fer tertúlia. De què? Doncs tertúlia del cor, que per això és divendres i ja tenim les revistes. A mi el que més m'encanta és tenir aquest resum a un cop d'ull que em fan aquí les dues companyes, Eva Garrido, la Cuca Fernández, a qui saludo. Molt
Hola,
bon
què
dia,
tal?
Carme,
bon dia, bon què dia. Tal?
Que m'agrada això de veure, mira, estic informada en un plis.
I nosaltres que ens alegrem.
Això és com anar a la perruqueria, eh?
A modo de resum, us dic que de les quatre portades que avui ens porteu, dues estan protagonitzades per dones, una dona i una dona, i dues per dues parelles.
Això estava pensant, Carme, abans d'arrencar la tertúlia. Avui la Carme dirà, avui hi ha homes a les portades.
Ja ens coneixem, eh?
Ja comencem a tenir paritat, no?
Sí, ja comença a haver-hi cares masculines. Com a mínim aquesta setmana. Aquesta setmana.
Sí.
A la revista Hola, oi, Cuca? La protagonista és la infanta Sofia, perquè fa 18 anys. A Lectures, com dèiem, un home, qui... La parella d'Anabel Pantoja.
No, els dos, surten els dos.
Els dos, l'Anabel.
La imatge és dels dos,
I la seva parella, David, a la platja. A 10 minuts, la protagonista és Cristina Pedroche, tot i que també
parlem del seu marit, correcte.
Això, sí, i veiem una entrevista amb Rapel, el vident.
Que, per cert, parla del seu marit, que jo no sabia que tenia parella fa tants anys.
Jo tampoc, a veure... No però el feia amb una dona, això no.
No, evidentment, però que parla del José María com si el tinguéssim que conèixer de tota la vida.
Ja, doncs mira.
Ah, però
mira.
Parla del seu company, eh? Sí. Company de vida, no del seu marit.
Entenem que és parella,
o parella.
No?
O parella.
Per això no, però que...
Però vull dir que ell parla com que el tinguéssim que conèixer, jo és la primera vegada que sento parlar d'ell.
Tampoc és que no li posem ni cara, no?
No.
No. I després a setmana, doncs, tenim a Rafa Nadal i a Meri Perelló, perquè ara en parlarem en profunditat, que és que esperen el seu segon fill. Què, Carme,
molt
com ho veus?
Estupendo, el resum.
Doncs arrenquem,
la Casa Reial protagonista...
Ui,
perdó,
aquesta setmana la Casa Reial el que porta.
Sí, ja fa dies... crec que els agrada això de posar demandes, eh?
No és concretament la Casa Reial, sinó el nostre mèrit, que porta uns titulars que no vegis, eh? Clar. O sigui que últimament el tenim molt a les notícies.
Això la mèrit, però clar, a Casa Reial, aquella que... No, a Xile, perquè les imatges, a veure... Bueno,
de la Leonor.
Sí, de la Leonor.
Ja van fer la comparativa aquesta, de que no s'havia mirat amb els mateixos ulls a ella que a ell, no? Sí, a la setmana passada. Doncs no sé, si vols comencem amb la celebració de la infanta Sofia.
18 anys ja, eh?
18 anys.
Ens fem grans, eh?
Sí, com passa el temps.
Anys.
Doncs s'ha confirmat que no seguirà una formació militar com la seva germana Leonor i que començarà els seus estudis universitaris, possiblement als Estats Units. O sigui que...
Bueno, que això ha sigut molt criticat perquè deien com pot ser que... Val, que ha anat a estudiar fora... Com... A veure, també van a...
Tots han fet formació fora.
Tots... Però, per exemple, no ho deien... El rei Felip va anar a la Complutense, no se'n va anar... També tant la infanta Elena com la infanta Sofia... Ai, la infanta Sofia... La infanta Cristina també van estudiar aquí a Madrid i després, mira, se'n van anar por ahí.
A veure si li fan pagar arancels ara.
Sí.
Clar, és que igual van aprendre o a conèixer el tram, no?
Sí.
No, a mi em sembla bé que marxin, perquè també això els obre la ment i també igual ens facilita...
I l'espai per moure's.
Clar, no, però... I ens facilita les relacions exteriors, també.
Però, per exemple, no creus que hauria de ser un exemple i estudiar al seu país? A una universitat del seu país?
Home, tota el que és l'educació primària i secundària l'han fet aquí. Jo crec que és una mica combinar, no?
Al final, és una crítica que hi ha hagut de com pot ser que si la infanta Sofia que no triï una universitat espanyola...
Que està bé, home, que ampliïn fronteres...
Sí, jo crec que ens vindrà bé que obrin ment i que les coses siguin bones per un futur. Jo crec que sí, que marxin i que s'ho passin molt bé.
Això, que la infanta Sofia també té aquesta sort que si se'n va als Estats Units no la perseguiran tant com la seva germana. És que, això, la seva germana
clar, és que la germana té un paper molt difícil.
Té un paper...
Sí, jo crec que aquesta s'ho passarà millor que la seva germana. Sí. A part, no té l'obligació de fer la formació militar, que això també em sembla...
Clar, és el que jo estava pensant, que clar, aquesta... Ara apuntava l'Eva, que no farà formació militar, però clar, és que si no li cal. L'altra sí, perquè com és hereva, no?
Sí. La Constitució l'obliga. És que ho apunten perquè al principi s'havia dit que, tot i que ella no estava obligada, que ho volien
fer.
Que ho fes. Com a mínim alguna cosa. Però jo crec que ha dit quina mandra, quina
mira,
mandra.
Em salvo d'això, ja ho fa la meva germana.
Adéu, adéu.
I fer això no deu ser fàcil, eh?
No, i ha de ser dur, ha de ser
dur. I per una noia tan jove, és que clar, tenen una edat, són adolescents.
Sí, totalment. Són...
Sabem alguna cosa de com ho ha celebrat aquesta noia?
Molt a la intimitat, no s'ha dit res, no han comentat res, només estem...
S'ha apuntat al carnet de cotxe?
Segurament. Segur. Però, de fet, la Leonor es va treure el carnet de cotxe, sí. No es va comentar res. Jo ja la vaig començar a veure amb el cotxe.
Sí, ja se la va veure portant el cotxe.
Vaja.
Sí. No sé si van anar a Cuenca o no. Això no ho sé.
Jo penso que deu fer les pràctiques per allà a la Zarzuela, perquè
home,
és que
clar, amb un carrito d'aquells de golf.
Enmig del centre de Madrid i que estiguis allà amb el cotxe de pràctiques. Que sigui
home, facilitat tindran, Eva. Això no serà tan complicat com per un de nosaltres, eh? Sí. Sí, com los normales, totalment. De la calle.
Si et dic jo les vegades que ho vaig intentar, va, és igual.
I ho vas aconseguir?
Home, al final ho he aconseguit, però...
Això és important.
Però vaig anar moltes vegades.
Doncs si vols continuem amb l'emèrit, que ens ha deixat molts titulars. Digues, Eva.
No, doncs això que en Joan Carles presenta una altra demanda, no? Si la setmana passada parlàvem de la demanda contra el polític al Revilla, aquesta setmana ha presentat una demanda contra Corina Larsen. Aquesta vegada l'ha presentat a Suïssa i en aquesta demanda, de la mateixa manera que també aquesta, que el Miguel Ángel Revilla, doncs en aquesta demanda a la Corina també es fonamenten declaracions doncs, que la Corina hauria fet en diversos mitjans, incloent aquestes acusacions de que l'havien assetjat, els serveis secrets, que havien entrat al seu pis. Us en recordeu que ella deia que havien entrat a casa seva, que li havien regirat les coses, com per posar-li una mica de por al cos?
Sí, no, es veia amenaçada, no?
Sí.
Una altra cosa que